Cristòfor Colom va ser el descobridor d'Amèrica. L'origen d'aquest navegant, probablement nascut a Gènova el 1451, és ben misteriós. Tot apunta a que Colom va començar com a artesà i comerciant modest, fins que va emprendre tasques de navegació per raons comercials. El 1476, la flota genovesa en la que viatjava va naufragar i Colom va establir-se a Lisboa com a agent comercial. Va ser allà on va començar a fer mapes de forma autodidacta i on també va començar a relacionar-se amb grans geògrafs de l'època com Toscanelli. Colom va afirmar que la Terra era esfèrica i que es podia arribar a la costa oriental d'Àsia navegant cap a l'oest. Certament, va encertar que la Terra era rodona, però va fallar en imaginar-la més petita i en ignorar el continent americà, que s'interposava, de fet, a la ruta preparada. L'interès econòmic pel projecte era elevat, ja que es realitzava molt de comerç per terra a través de l'Orient Mitjà controlat pels àrabs. Colom així va presentar el projecte al rei de Portugal i, malgrat que aquest va acceptar amb unes limitacions concretes, va preferir mostrar-lo als reis catòlics d'Espanya. Finalment, la reina Isabel el va aprovar i va finançar una flota de 3 caravel·les. Colom va iniciar l'expedició el 3 d'agost del 1492. Va navegar fins les Canàries i llavors cap a l'oest. Va descobrir Cuba i l'actual República Dominicana. Convençut que havia arribat a les costes asiàtiques, va arribar el 1493 a Barcelona, on va explicar les descobertes als reis catòlics. A part d'aquest viatge, n'hi van haver 3 més en els que es pretenia explorar, colonitzar i predicar la fe catòlica. Colom va morir a Valladolid el 1506.
El 12 d'octubre de 1492, Cristòfol Colom, que havia convençut els reis catòlics Ferran d'Aragó i Isabel de Castella, que sabia com trobar una ruta marítima més curta per arribar de forma més ràpida a Orient, va arribar a l'illa de l'Espanyola, actualment formada per la República Dominicana i Haití. L'arribada al nou continent va iniciar la conquesta espanyola de tot Amèrica, imposant a les tribus indígenes la religió catòlica i sometent-los a la corona espanyola. Joan Margall, què va significar el viatge de Colom?
Bueno, es va significar la descoberta d'un nou món i totes les possibilitats que ofereix aquest nou món des d'un punt de vista econòmic, principalment, no? És a dir, comença l'expansió d'Espanya, doncs, com a imperi, comença gràcies precisament a això, no? I possibilita que durant 400 anys estableixi aquest domini sobre gran part d'Amèrica, no? I la possibilitat, doncs, d'extreure'n tot tipus de recursos econòmics, recursos humans, metalls preciosos, minerals, espècies, etc. No? Per tant, possibilita l'entrada a un nou món enorme amb unes possibilitats econòmiques i humanes importantíssimes. No? Això, i això, doncs, fins pràcticament a finals del segle XIX, que és quan les últimes colònies, doncs, se separen d'Espanya, doncs, no ens imaginem, no? 400 anys d'aprofitament d'aquest viatge que fa el senyor Colom a 1490 i pico.
Hi ha un dubte sobre el Cristòfol Colom que diferents historiadors han anat tocant. La seva vinculació amb Catalunya i, sobretot, si el seu primer viatge a Amèrica va salpar de Pals, al Baix Empordà, i no de Palos de la Frontera a Huelva. No és això, Oriol?
Bona nit. Doncs sí, aquest és un dels principals misteris del viatge de Cristòfol Colom a Amèrica i que ha perdurat ja, i va agafant cada vegada més força, precisament. La història oficial espanyola sempre ha donat per fet que la ruta fins a l'Espanyola es va iniciar a Palos, a Huelva, però l'origen indefinit del navegant, si era genovès o no, i el misteri sobre la seva persona fan que molts investigadors s'hagin qüestionat aquest tema. Una investigadora del Cercle Català d'Història, Eva Sanz, ha aconseguit una prova que demostra que la Vila Reial de Pals, al segle XV, ja disposava d'un important port comercial. un avanç que abona en la controvèrsia amb els defensors de les teories sobre la catalanitat de Cristòfol Colom i que mantenen que en el primer dels seus viatges el descobridor va partir de la vila empordanesa en comptes de fer-ho des de Palos de la Frontera, Andalusia, com així s'insisteix a citar la història oficial. Un document obtingut a l'arxiu de la Corona d'Aragó certifica que el 1406 a Pals es realitzaven transaccions navilieres. Bona nit, Eva Sanz.
Hola, molt bona nit.
Aquest és el teu gran últim descobriment, la teva gran última troballa, no és així?
Sí, doncs la veritat és que em va produir molta alegria haver pogut localitzar aquesta prova del port de Pals al segle XV, perquè, com bé deien, com bé comentaven ara aquí a la taula, sí que és cert que hi ha una controvèrsia en relació a l'origen del port de sortida, ja que la història oficial sempre ha dit que sortia de Palos, de la frontera a Huelva, i en canvi ja fa molts anys que també s'estan parlant, i en altres estudis que abonen, com diuen vostès, doncs el fet de que sortís des de Pals, no? A veure, una cosa sí que hem d'aclarir, i és que la troballa documental del port al segle XV d'aquest segell de la batllia de Pals no certifica per si sola que el viatge sortís de Pals. Això és evident, eh? És a dir, si diguéssim això estaríem mentint, perquè no és cert. Però sí que certifica que hi havia port en el mateix segle que surt aquesta expedició cap a Amèrica, salpen les tres caravel·les el 3 d'agost del 1492, i sí que és cert que dins dels estudis que fan, que contextualitzen tota una sèrie de personatges i de fets a la vila de Pals i a l'entorn de l'Empordà, i també a Barcelona, evidentment, doncs sí que contextualitzat tot aquest tema i amb les proves que hi ha, tot apunta a que això podria haver estat possible, però evidentment no és, encara s'està treballant, eh? Vull dir, s'està treballant i ja veurem si algun dia es pot demostrar o no, però pel moment encara queda com una possibilitat, però cada cop més real, això sí, i més possible.
Perquè un dels problemes que s'estan trobant per demostrar si això és veritat o mentida és manca de documentació. Hi ha molta d'aquesta informació que podria ser útil que està desapareguda de tot el que fa referència a l'àmbit marítim català, comerç, ports, tot això, tot el que passava abans dels segles XVIII i XIX està gairebé desaparegut. Us trobeu amb aquesta dificultat?
Sí, sí. A veure, hi ha dues dificultats molt grans. Una és que tot el que fa relació al descobridor d'Amèrica, tant amb el seu origen, de quina nació era, com quina empresa, això ja és d'època més moderna, no, diguéssim, de quina va ser l'empresa real de descoberta, si la Corona de Castella o la Corona d'Aragó i Catalunya també, amb el seu pes que va poder tenir. Una cosa és que en aquest àmbit no hi ha documentació que parli. La que hi ha està falsificada, manipulada. Ja l'any 19... No ve d'ara tot això, és a dir, clar, la gent de carrer o la gent, bueno, no sé, fins i tot potser hi ha historiadors que no estan molt ficats en aquest tema, americanista, pensen o consideren que això és una cosa de fa 10 anys, 15, que ha vingut de nou. Jo vull desmentir-ho, perquè això no és cert. Hi ha gairebé 100 anys d'estudis al darrere de l'origen català de Cristòfor Colom, i ja va començar el senyor Luis Ulloa, que és el gran pare de la tesi o l'origen català de Colom, l'any 1927. I ho va fer d'una manera tremenda, perquè dins del Congrés Internacional Americanista que es va fer, em sap, que era a París aquell any, ell va anunciar, doncs bé, aquest gran descobriment que va realitzar. Ell va desmentir l'origen genovès, ho va tirar pel terra completament, no la genovesitat, aportant tota una sèrie de proves i documentació, i en canvi demostrant molt fefaentment l'origen català del descobridor d'Amèrica. Això, clar, en aquells anys 27, imaginen-se vostès, va córrer com la pólvora per tot el món. Se'n va parlar, es van escriure rius de tinta sobre això, tothom parlava, debatia, contrastava, que estic d'acord, que no, tot aquest tema. És el precursor de tot aquest tema. Després, ara, aquests darrers anys, també s'ha tornat a confirmar a nivell internacional per part del senyor, com es diu, Charles Merrill, el professor nord-americà, ell també recull doncs, coses del senyor Ulloa i molts altres estudis que s'han fet aquests darrers anys, i també desmunta la tesi genovesa i explica per què, fins i tot altres orígens d'altres puestos o indrets que se li atribueixen al descobridor. I continua, de fet, reafirma, podríem dir, l'origen català. És a dir, hem de distingir entre això, l'origen i d'on era ell, si era català o no, amb la desaparició de tota la documentació que envolta aquest assumpte, que és molta i diversa, i això no és que ho denunciem nosaltres ara, els diguéssim, investigadors actuals, sinó que ja en aquells anys, ja, i el senyor Ulloa ja ho va denunciar, això és una cosa sabuda, però potser poc coneguda.
Eva, una cosa, ara sí. Fas referència a la desaparició de documentació, però també hi ha hagut un moment que has comentat arran de la manipulació de la documentació. Quines evidències hi ha d'això? Realment ha passat?
Clar, hi ha documentació falsificada i demostrada que està falsificada molta per part del senyor Ulloa, d'altra per altres investigadors més actuals. Tot això està recollit en llibres que estan editats. El que passa és que de vegades hi ha llibres que han passat anys que no s'han editat i no, potser no és tan fàcil trobar-los a les llibreries. Però miri, pensi que si algú li interessa de debò, és a dir, d'informació encara n'hi ha per poder-nos en primer lloc documentar bé de l'estat de la qüestió en què van quedar les recerques dels últims 100 anys. Això és el primer que hauríem de fer, és el que jo estic fent, no? o intentant fer. I després altra cosa és buscar allò que no tenim i buscar allò que falta, que és allò que penso que un investigador ha de fer, és a dir, com fa la policia, Mossos d'Esquadra, quan hi ha un cas, és una recerca una mica a l'estil policial. Hem de ser científics, hem de ser realistes, no fidedignes, i deixar de pensar doncs, amb els contes o coses impossibles que s'han atribuït. Com pot ser que un gener incul genovès, que no tenia, segons la història oficial, cap mena d'estudi, se li otorguessin uns càrrecs que a més eren emanaven de la corona de Castella, jurídicament parlant, de la corona d'Aragó i no de la de Castella, que no existien en aquell moment. És clar, com pot ser això? No és possible. Doncs el que s'ha de fer és revisar de nou, que és el que sempre dic, revisar de nou la nostra història, el tema i les documentacions diverses que hi ha, recuperar tot el que ja hi ha fet, i la gent d'avui en dia potser desconeix, perquè també és cert, hi ha molta cosa que no es coneix, però si la busquem, la trobem. Avui en dia amb les noves tecnologies que tenim, internet, els arxius, etc., és molt més fàcil que no fa 40 anys enrere, que era molt més complicat l'accés a la informació i als documents dels arxius.
Jo el que sí que voldria és tornar una miqueta a la sortida de Colom, a la suposada sortida des de Pals, que a part d'una qüestió de traducció, o sigui, de Palos a Pals, per què hauria sortit de Pals? I teòricament hi hauria d'haver doncs, o unes drassanes a prop, encara que no és forçosament així, però sí un port. Aquest port on seria el de l'Estartit, que seria el més pròxim? O s'han trobat algunes evidències de que en aquell moment hi havia ports?
No, hi havia la troballa del port és del port de Pals. Pals sempre ha tingut port, sempre ha tingut port. Ja des de no només el segle XV i XVII i XVIII, com dèieu, sinó hi ha notícies des del segle XIII d'embarcaments i desembarcaments. De fet, tenim documentades que la conquesta d'Eivissa es va realitzar amb gent de la Torre de Pals. La Torre de Pals ara està deshabitat, però ja hi havia hagut un nucli de població. Hi havia pescadors, hi havia mariners, hi havia tot un nucli, com pot haver-hi doncs, a qualsevol altra vila marinera, com l'Estartit, com l'Escala mateix, Palamós, etc. Doncs Pals tenia el seu propi port, això sí, en una costa diferent. L'orografia de la costa de Pals ha canviat, no és la que tenim ara. Allà teníem un golf, el tenim amb mapes cartogràfics antics de diversos segles, i després també amb notícies, la troballa del port de Pals, la del 1605, és un procés jurídic que vaig trobar a l'arxiu de la Corona d'Aragó, entre pescadors de Pals i pescadors de diversos llocs d'aquí la costa, Palamós, Girona, l'Estartit, etc., que anaven a pescar a les mars de Pals, perquè sembla que hi havia una barra molt, molt rica de sardinal. Això està documentat i ho expliquen els testimonis d'aquest procés judicial. Aleshores, ha canviat la forma. Ara tenim el mar, doncs amb línia recta fins a l'Estartit, que sí, vull dir, plens de fals, tota recta fins a l'Estartit, però aquella època, i fins al segle XVIII, teníem un gran golf que entrava fins a l'interior.
Eva, et presento Joan Margall, que és l'historiador que tenim avui aquí, que et vol fer una pregunta, també.
Sí,
sí, hola, bona nit, Eva.
Hola, bona nit.
No, potser el gran problema del fet de poder demostrar, no, històricament la sortida de l'expedició des de Pals, és també el fet que des d'un punt de vista arqueològic, no, potser no hem trobat les evidències, no, que demostrin el fet aquest, no? Des d'un punt de vista històric, potser sí, tu has fet, no? Altres també n'han parlat, potser el canvi aquest orogràfic que tu estaves comentant ara dificulta el fet que sembla molt difícil que des d'una petita vila, com és en aquests moments Pals, no, doncs pugui sortir una expedició d'aquest tipus. Potser aquest ha estat el gran problema, no? El fet de no poder-ho demostrar des d'un punt de vista arqueològic, també.
Miri, el primer problema que tenim amb tot aquest tema és de prejudicis, per sobre del que vostè em diu, encara que no s'ho cregui. Aquest és el primer problema que hauríem d'intentar superar, aquest és el primer, perquè és el que més, diguéssim, obstacles ha posat la pròpia ideologia, no?, de l'àmbit, per una banda universitari, després per no voler anar contra corrent de res, per no voler, bueno, potser després en parlarem més extensament d'això, però aquest és el primer escoll que hauríem de superar. Sí. Doncs el segon, sí que té raó vostè amb el tema arqueològic, evidentment, però, a veure, el que sí que hem de tenir en compte és que els ports de l'antiguitat no tots necessitaven sortides, no?, com ara tenim el port de Barcelona, que sí que hi ha esculls, hi ha coses, no?, com per poder definir que hi era un port. Jo vull recordar que Barcelona sempre havia estat port de grans expedicions i era una platja, fins a una època determinada en què es comença a habilitar com a port d'una altra manera, més com tenim avui en dia coneguda, no?, diguéssim. És a dir, eren ports naturals també. Per tant, no és necessari, per una banda, no és necessari tenir grans estructures perquè jo no sigui un port, però sí que és necessari el permís o llicències de que jo fos un port, i això sí que ho tenim. Comencem per aquí. Després, l'altra cosa que sí que li volia comentar és que sí que tenim evidències arqueològiques de restes d'aquest entorn, no puc dir encara potser del port en si, però sí de l'entorn vinculat al port. I la gent, clar, per això dic que és el gran desconeixement, i és el que primer que hauríem de superar i combatre.
Perquè, Eva, gent, amb aquest, aquest desconeixement i aquestes reticències, sobte, parlar de la catalanitat de Colom, de la sortida de l'expedició de Colom des de Pals, és un fet, evidentment, que canvia la història.
Sí.
Com s'entén que no, havent-hi aquestes evidències, continuï aquest desconeixement i no s'investigui molt més i no s'obrin noves línies d'investigació ja des de Catalunya mateix, perquè evidentment això després té unes repercussions a nivell mundial que segurament són inimaginables a hores d'ara. Com ho expliques, això?
Sí, bueno, si em permet acabo un moment el que deia, i és que la Torre Mora, que està a la platja de Pals, ara a dins de les Pinedes, allò era la torre de guaita del port dels pescadors i de la vila aquesta marinera. Això és el que volia acabar d'apuntar, i sí que hi ha restes que s'han d'estudiar. Nosaltres vam promoure aquest passat estiu unes excavacions amb l'anterior consistori, que ja es van acabar, va ser una primera campanya, dins un projecte que hi havia de recuperar aquesta zona i estudiar-la científicament i detingudament. La primera campanya està feta i en el seu moment sortiran els resultats, que són molt interessants, perquè s'han trobat coses, no puc dir més ara, però s'han trobat coses. Però això ara ha quedat aturat.
Ho pots explicar, no direm res a ningú,
Sí? Deixis intrigat.
Sí, però no puc, hem d'esperar que surtin els informes dels arqueòlegs,
En tornarem a parlar, doncs.
I tant, sí. Però sí que és una llàstima que l'actual consistori, el nou que hi ha ara, doncs no està interessat en tot això, i bé, les meves darreres notícies és que ho taparan i no se seguirà amb aquest tema, no?
I reprenent el fil del que et preguntava.
Sí.
voleu investigar això, pel que estàs dient heu trobat resultats que ho demostren.
Que hi havia
coses i que a més a més permetrien fer salts importants. Com pot ser que no hi hagi ningú des de, i no parlo només des de l'Ajuntament de Pals en qüestió, sinó des de universitats, des de beques, des de la Generalitat mateix, que no inverteixi diners en demostrar tota aquesta teoria? Com s'expliquen aquestes reticències a investigar la catalanitat de Colom i la sortida del port de Pals?
Miri, és la por, sap? És la por. Tenen por, no sé, de dir-li, jo no entenc per què, perquè ho trobo ridícul, però és la por a anar contracorrent, a contradir l'oficialitat. Pensem també que la Universitat Catalana depèn de, bueno, del centre, de Madrid i tot, m'imagino, i aleshores bé, tot ve una mica, suposo que tot ve una mica també disposat per aquí. Penso que s'està fent un flac favor a la historiografia catalana, però miri, l'any 1942 hi va haver un historiador canari que es deia Romeu de Armas, i ell ja denuncia en un llibre que es diu Colón en Barcelona, que ell diu, però què estan haciendo los historiadores catalanes que no està, que dicen, negaven, diguéssim, en aquell moment, l'any 42, l'arribada de l'expedició a Barcelona, la preparació del segon viatge des d'allà, quan en canvi els arxius estava, hi havia documents que en parlaven d'això, és a dir, ell diu, home, jo confirmo que això va ser cert, és gràcies a aquest historiador no català, era canadi, doncs tenim el reconeixement per força de la història oficial de que la segona expedició surt des de Barcelona, es prepara des de Barcelona i arriba després del primer viatge allà també. Jo també vaig poder demostrar que la segona expedició surt des d'allà i para a Cadis. Això està documentat, tampoc s'havia mirat. Esclar, és que ens hem de posar molt les piles, perquè tenim a l'abast nostre bastantes coses, però bueno, s'ha de seguir revisant de nou i localitzant documents que estan traspapelats o traspapelats, perduts, que s'han fet desaparèixer, però que a través d'altres documents sí que potser es pot anar lligant i fent un treball de reconstrucció d'un puzzle. Jo no sé per què hi ha tanta reticència, però li puc ben assegurar que és per por, no volen enfrontar-se amb res, no volen contradiure allò que hi ha, allò que hi ha establert.
Moltes gràcies per tot això. Esperem que aquesta por vagi desapareixent i que gent com tu i tota la gent que esteu investigant tots aquests orígens, que la fi és el que deies al principi, investigar purament i demostrar com va ser la història.
Exacte.
Que pugueu continuar treballant, que pugueu continuar investigant, que pugueu continuar fent excavacions, i després la història dirà, no? I esperar com mínim això, que aquestes teories es puguin confirmar o desmentir, però en tot cas,
exacte,
poder parlar en propietat. Moltes gràcies per totes aquestes explicacions i esperem que a mesura que aneu traient resultats poder-ne continuar parlant, perquè sens dubte el tema és interessant, i a més jo crec que s'hi barregen moltes altres coses, com hi has deixat entendre, i per tant
sí.
segur que no haurem de continuar parlant.
Home, jo us puc ben dir que des del Centre de la Història doncs farem tot el que sigui possible per anar esclarint aquest assumpte, i demano una mica valor, no?, de normalitat, perquè qualsevol nació del món, qualsevol país del món en l'actualitat abocaria esforços, recursos, encara que siguin pocs, és igual, no? A vegades no calen grans quantitats de diners, se n'han llançat molts a moltes coses i tampoc ha servit per gaire res, però sí que voluntat i fer treball en conjunt amb altres historiadors, investigadors de viles properes, hi ha molta cosa que es pot fer, només són ganes de fer-ho i posar-s'hi, i amb això, vull dir, crec que podem arribar molt lluny,
Eva, aquí esperem que continuï tenint una alta veu i continuar-ne parlant més endavant, i molta sort amb els descobriments i investigacions.
Sí, moltes gràcies a vosaltres.
Joan, una valoració d'això. Tant s'amaga la història i tanta por tenen els historiadors, el que m'ha sorprès més del que diu l'Eva.
Bé, jo et puc dir que la nova generació no tenim por, no? El que passa que l'Eva parlava de por, i és cert, no?, que potser hi ha una certa temença, no?, a reescriure la història, no?, perquè sempre la història l'escriuen aquells que han guanyat, els vencedors, etc. Però bé, jo també diria que es fa difícil, no?, que una icona com és Cristòfol Colom, que és una icona pel que entenem ara com a Espanya, no? Com a estat espanyol, que els va possibilitar el fet d'obrir-se durant 400 anys a unes colònies, a un altre país, que els va fer que, doncs, que com a imperi poguessin créixer, i del que se senten orgullosos, no? De tot recordem el 1992, doncs, la celebració del quinto centenari, no? De quina manera, o sigui, com pretenen uns quants historiadors catalans i uns altres desmuntar tota aquesta icona i tota aquesta mitologia, no?, que s'ha creat des de l'estat espanyol respecte a aquest personatge, i més en uns moments, doncs, que és difícil, no?, l'encaix entre les diferents nacions que conformen l'estat espanyol. Per tant, a part de por, també és desmuntar tota una història que encara se celebra en un moment en què el mateix estat es vol recentralitzar, no?
Però en tot cas tu estàs parlant de política, no d'història.
Correcte, però es barreja, eh? Es va barrejant tot plegat sempre.
Hem de deixar-ho aquí. La història s'escriu i reescriu, i ho fan els guanyadors de les guerres. Segurament, com en quasi tot, una de les coses no són ni tan blanques ni tan negres. I és un deure dels historiadors trobar aquestes llacunes i intentar aproximar-se al màxim possible a la realitat. Els catalans tenim molts episodis de la nostra història ocultats precisament pels esdeveniments posteriors. Avui hem intentat donar a conèixer més sobre dos personatges com Colom i Da Vinci i la seva connexió amb Catalunya i posar llum a la història. La setmana vinent, més temes a la Fi del Món. Esperem els vostres comentaris al Twitter, al Facebook o a la web lafidelmón.info. Salutacions als oients que ens escolten per aquesta emissora i als que s'han descarregat el programa. Que tingueu una bona setmana.